Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 4 de desembre de 2024. A la pera han vist sortir el sol fa exactament un minut i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Avui, dimecres, hi haurà vent moderat de tramuntana, que els que hagueu pogut sortir de casa ja l'haureu notat, que escombrarà tots els núvols a primera hora i deixarà un dia molt assolellat amb les temperatures una mica més suaus al migdia, per tant, a aprofitar aquest sol. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que les comarques gironines sumen 8 aturats durant el mes de novembre, però es perden 9.500 llocs de treball. Farem una anàlisi més exhaustiu d'aquestes dades, però a més, i canviant de tema, hem de destacar que Calonge i Sant Antoni ha estrenat ja el contracte de residus, que serà per uns 56 milions d'euros per 9 anys. A més, destacarem que la Cambra de Palamós guia les empreses en l'adaptació a la factura electrònica amb diversos cursos i formacions. Ampliarem tota aquesta informació durant l'informatiu, però a més, avui parlarem amb la coordinadora de Calonge Poble de Llibres, Montse Darna Colleta, per parlar d'aquest tercer aniversari de la primera Booktown de Catalunya, que aquesta celebració comença aquest cap de setmana, però s'allarga fins al cap de setmana següent. A més, com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humós. Un glob, de seguida ho repassarem tot. Abans, però, i com sempre, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I també saludem a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, Girona suma 8 aturats durant el mes de novembre, però perd 9.500 llocs de treball. Mariona, què més en sabem?
Les comarques gironines registren un lleuger augment de l'atur, però destrueixen més de 9.000 llocs de treball, especialment al sector de serveis. Ara hi ha 30.000 desocupats, un 1,69% menys que fa un any.
I tal com explicàvem, Calonge i Sant Antoni estrena contracte de residus per 56 milions d'euros.
El nou contracte vol millorar la neteja i fomentar el reciclatge al municipi a través de serveis més moderns, contenidors intel·ligents i una aula ambiental.
I tal com avançàvem, la Cambra de Comerç de Palamós vol guiar les empreses en l'adaptació a la factura electrònica. Carme.
La Cambra de Palamós ofereix formació presencial i en línia per facilitar l'adaptació i informa sobre ajudes com el kit digital. Aquestes mesures busquen garantir una transició eficient cap a una digitalització i complir amb les exigències legals del futur.
De seguida veurem quins són aquests cursos que proposa la Cambra de Comerç de Palamós, però hem de quedar-nos en aquest municipi perquè la Capella del Carme acull l'exposició de la il·lustradora palamosina Marta Bellveí.
La mostra s'inaugura el 5 de desembre a la Capella del Carme amb la periodista Paula Núñez. Accessible fins al 23 de febrer, ofereix un recorregut per l'obra de Bellveí i activitats com visites guiades i pedagògiques.
Parlem de la sèrie Ui, si aixequés el cap, perquè Júlia Garreta i Ralph Bellman es troben en aquest cinquè capítol d'aquesta sèrie que us proposa Ràdio Capital. Què més en sabem, Carla?
En aquest capítol descobrirem a dos personatges lligats pel món de la música. Júlia Garreta, referent del món sardanista a l'Empordà i també a Catalunya, i Ralph Bellman, músic jueu enterrat a la Bisbal d'Empordà que havia tocat amb els Beatles.
I Ràdio Palafrugell farà un homenatge radiofònic al mestre Josep Bastons aquest dijous a la tarda. Ferran.
El programa especial en directe coincideix amb el primer aniversari de la seva mort. L'organitza Ràdio Habanera, Ràdio Palafrugell i la Fundació Ernest Morató i reunirà grups d'habaneres locals i de diferents punts de Catalunya. Es farà des de l'Auditori del Museu del Suro de 3 de la tarda a les 7 del vespre i serà obert a tothom amb entrada lliure.
I tot i que encara no és cap de setmana, a la plana esportiva hem de destacar que l'Eurilka Master 2025 se celebrarà del 3 al 6 d'abril a Calella de Palafrugell.
L'esdeveniment organitzat pel Club Vela Calella reunirà regatistes de tot el món en una competició que ja s'ha consolidat com una de les més importants del circuit Eurilka Master. Frankel, el president del Club Vela Calella, destaca la singularitat d'organitzar un esdeveniment d'aquesta envergadura sense disposar d'un port propi i posa en valor la participació de regatistes veterans.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè dins del rebombori que hi va haver ahir a la tarda a Corea del Sud, no, amb aquesta proposta doncs, de la llei marcial, el president del país, Yoon Suk-yeol, ha fet marxa enrere i ha anunciat que aixecarà la llei marcial que havia decretat unes hores abans enmig d'acusacions a l'oposició de paralitzar l'activitat del seu gabinet amb activitats antiestatals, segons ha informat l'agència de notícies surcoreana Yonhap. En un missatge televisat, el president sud-coreà s'ha adreçat a la nació i ha anunciat que les tropes militars que s'havien desplegat al voltant de l'Assemblea Nacional ja s'han retirat. Veurem quin impacte acaba tenint tot això en la comunitat internacional. Però a més, i dins de les conseqüències de la Dana, una senadora del Partit Popular equipara la pèrdua de dues conselleres destituïdes amb els morts de la Dana. Això mentre que l'últim balanç oficial de morts és de 222 al País Valencià. Aquest dimarts, en aquesta sessió de control del Senat, la popular Teresa Maria Belmonte va assegurar que tant Salomé Prades com Núria Montes eren magnífiques conselleres i que són dues víctimes més del temporal. Finalment va fer una piulada a la xarxa X per dir que aquestes declaracions han estat del tot desafortunades, però tot i així l'impacte de les declaracions ja està fet. I canviant de tema, perquè un intern de la presó de Lleida hauria agredit sexualment una funcionària durant el trasllat de cel·la. Així ho ha avançat el diari digital El Caso i ho han confirmat fonts penitenciàries a l'Agència Catalana de Notícies. Va passar el dilluns cap a les 8 del vespre quan es portava els interns a les cel·les després de sopar. Aleshores, el pres hauria aprofitat el moment en què la dona obria la porta per assetjar-la per l'esquena i fer-li tocaments. També li hauria refregat les seves parts íntimes. I parlem en plana de successos perquè l'autocar accidentat diumenge passat a Porter, a l'Alta Cerdanya, tenia la ITV caducada des del 2023, segons ha avançat el periòdico. Aquesta mena de vehicles estan obligats a passar una inspecció cada 6 mesos i cal recordar, no, que aquesta tragèdia ha deixat com a mínim dues víctimes mortals i una quarantena de ferits, 3 dels quals continuen hospitalitzats amb diferents tipus de pronòstics. I abans d'acabar aquest repàs de les notícies que passen fora del Baix Empordà, hem de destacar la maneta del Barça que serveix per trencar la mala ratxa després de guanyar, no? 1-5 al Mallorca. Els blaugranes s'enduen els 3 punts gràcies a les individualitats de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'efectivitat de Rafinha en un partit poc lluït. Un gol de Ferran Torres, 2 de l'incombustible brasiler i els de Frenkie de Jong i Pau Víctor han permès al Barça trencar aquesta ratxa de 3 partits sense guanyar a la Lliga. I parlem de la Copa del Rei perquè l'Espanyol cau estrepitosament en aquesta competició contra el Barbastre, que és de segona ref. Els 2 gols de Cito Barrera en la segona meitat han estat suficients perquè aquest conjunt superi l'eliminatòria. El conjunt de Manolo González arribava en bon moment després de la decisiva victòria a la Lliga davant el Celta de Vigo, però no han pogut mantenir la bona ratxa a la Copa. Recordem que avui s'enfronten 3 equips catalans més i veurem quins seran els resultats per aquests 3 equips. I abans de seguir amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè avui dimecres el vent serà moderat de tramuntana que hi servirà per escombrar els núvols de primera hora i deixarà un dia molt assolellat. El vent serà més intens durant el matí, ja ho hem pogut comprovar aquells que hem sortit de casa, i anirà baixant durant la tarda i el vespre. L'ambient es mantindrà fresc a causa d'aquest vent, i a la mar esperem tràngol de tramuntana important, ja que tenim també un avís groc per mal estat de la mar, i preparem-nos perquè la matinada d'aquest dijous serà força més freda. Per tant, tots aquells que encara no hagueu sortit de casa, agafeu una jaqueta i també una bufanda, perquè el vent fa que la sensació tèrmica sigui una mica més freda. I abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem el comentari. Que el comentari d'avui ens el porta la Sabel Gámez.
Carta als Reis. Ara que les llums de Nadal ja ens acompanyen en la foscor de la nit i fan brillar les nostres pròpies llums, ara que el fred ja no és tan fred i ens hem acostumat a portar l'abric o la jaqueta posada, ara que totes i tots estem immersos en bones intencions, en celebracions, en àpats en família o al costat d'amistats, o simplement disposats a passar bons moments, ara escric la meva carta particular als Reis. Distingides majestats, aquest any, que ha estat molt dolent per alguns, sobretot pels que han patit de la dana i especialment pels que l'han patit a València, us demano que alleugeu el seu malestar, la seva situació, i els hi porteu ànims, il·lusió i ganes de seguir endavant. Pels que l'any ha estat menys dolent, us demano que milloreu el seu proper any amb més coses bones i menys coses dolentes, i que els hi doneu forces per tirar dels dies, de les setmanes i dels mesos amb molts de somriures. Pels que l'any ha estat bo o molt bo, només us demano que aquesta màgia que els hi ha inundat segueixi acaronant-los aquest any que entrarà. Pels que viuen a l'Empordà i els que se l'estimen, ens permetreu només demanar una sola cosa: que seguim poder gaudint d'aquesta terra màgica i única que forma part del nostre particular paradís. I per últim, per totes i tots en general, un desig: felicitat.
Doncs ens quedem amb aquest desig i ens quedem amb aquests somnis, perquè escoltarem Dreams de The Cranberries abans de seguir amb aquest repàs informatiu. Moltíssimes gràcies, Abel Gámez, per el comentari d'avui. Que l'11 Poble de Llibres celebra 3 anys com a la primera Booktown estable de Catalunya amb una gran festa del conte que es durà a terme del 5 al 15 de desembre. Sota el lema Un aniversari de conte, el programa inclou més de 10 dies d'activitats dedicades a la literatura. I per parlar-nos una mica més de la programació, ens visita la coordinadora de Que l'11 Poble de Llibres, Montse d'Arnaculleta. Bon dia.
Bon dia.
Com us prepareu per celebrar aquest tercer aniversari de Que l'11 Poble de Llibres? Quines activitats hi podrem trobar?
Doncs per celebrar aquest tercer aniversari de Poble de Llibres hem preparat un extens programa d'activitats per tots els gustos i per tots els públics que s'extendrà del 5 al 15 de desembre i que hem titulat Un aniversari de conte. Aquest aniversari començarà el dijous dia 5 amb la inauguració de l'exposició 100 anys d'en Massagran, aquest heroi i aventurer català tan divertit de Josep Maria Folch i Torres, i s'acabarà amb la, ja tot un clàssic, amb la Bingo Jam. Pel mig hi trobarem una mica de tot. Són 2 caps de setmana i m'agradaria recomanar-vos alguna activitat d'aquests primers dies, no? Sobretot. El dia 6 tenim una companyia ja gairebé resident a casa nostra, Roseland, que ens farà un espectacle molt bonic que es diu La casa per la finestra, que és una mica que ens explica què passa quan ens n'anem de casa, no? Que sembla que les coses s'han de quedar quietes i al seu lloc, però potser no és ben bé així. I a la tarda del mateix dia 6 també m'agradaria fer una recomanació perquè tenim uns titelles gegants molt bonics. La instal·lació es titula Sortits dels contes i són aquests personatges de l'imaginari popular que surten del seu món fantàstic. I també tenim, estem a Poble de Llibres, hem de parlar de llibres, alguns tallers d'alguns llibres molt coneguts i molt bonics, com és El monstre de colors. Tenim un taller sobre les emocions el dia 6 i també un llibre molt guai que es diu La casa monstruosa, uns tallers que són a partir de 5 anys i que us recomano moltíssim perquè parteixen de 2 llibres molt, molt interessants per la canalla. Llavors, el dia 7, també, si em permeteu, us faig algunes recomanacions, com és la de El laberinto del cuco. És una proposta molt especial perquè és un laberint de gran format, és un laberint i també és un còmic i també és una mica aquell, no sé si recordeu aquells llibres de Tria la teva aventura, no? Que en funció de quines pàgines escollies llegies una història o una altra, doncs aquí passa una mica el mateix. És un còmic de gran format que està escrit, dibuixat a les parets d'aquest laberint i que en funció del camí que nosaltres escollim doncs veurem una història o una altra. I el mateix dia 7 també tenim una altra instal·lació que es diu Lilliput, que és una instal·lació participativa creada a partir dels contes i les llegendes que tots coneixem, que us recomano molt, moltíssim, també per al dia 7.
Però, a més, les activitats s'allarguen un altre cap de setmana i no sé què hi podrem trobar en aquest segon cap de setmana.
Sí. Les activitats s'allarguen un altre cap de setmana perquè, com bé sabeu, no només hi ha contes per nens, sinó que també tenim contes per adults. I aquest segon cap de setmana doncs, el destinem a parlar dels contes per adults. Tenim també diverses activitats, però m'agradaria recomanar-vos especialment la tarda del dissabte 14, perquè tindrem una xerrada curiosa que s'ha titulat Per què editar contes podent ser normal? En la que tindrem l'oportunitat de parlar amb editors, que tampoc és tan habitual doncs, parlar amb editors, i que ens expliquin doncs, per què doncs, costa més llegir contes que novel·les, si és rendible o no, què busca l'editor quan decideix publicar relats curts, etc. I aquests editors ens hauran portat alguns dels seus escriptors de contes i ens faran una cosa molt especial, que és una lectura en veu alta de contes per adults. És a dir, els mateixos escriptors ens llegiran els seus relats allà en directe. I a continuació, aquests mateixos escriptors faran un exercici d'escriptura en directe, el que hem titulat la Jam d'escriptura en viu, en la que donarem a aquests escriptors diversos inputs a nivell visual i sonor, és a dir, hi haurà música en directe, hi haurà uns projectors a la sala, i els veurem com creen en directe, una proposta realment diferent i molt especial.
Per què vau prendre aquesta decisió, no?, de dividir les activitats en aquests dos caps de setmana diferents?
Doncs hem decidit dividir les activitats en dos caps de setmana, per això que t'acabo d'explicar ara mateix, perquè ens semblava que barrejar-ho tot en un cap de setmana podia quedar una programació massa atapeïda i que els dos públics podien ser molt diferenciats i que, per tant, era una bona opció dedicar el primer cap de setmana al públic familiar i, sobretot, als contes infantils i donar un segon cap de setmana específic als contes per adults.
I quins seran els autors, no?, que visitaran el municipi durant aquest primer cap de setmana? I no sé si podem saber alguns noms també dels que ens visitaran durant el cap de setmana següent.
Doncs tenim la sort de comptar amb una vintena d'escriptors que vindran a fer signatures en aquesta celebració del tercer aniversari de Poble de Llibres. I m'agradaria destacar molt i molt especialment la Roser Capdevila. Molts la coneixereu perquè és l'autora de Les Tres Bessones. I a més, no només ve a fer signatures, sinó que una companyia teatral ha escenificat un dels seus contes, un conte molt divertit, i l'autora assistirà a la representació i després conversarà amb l'actriu, i per tant doncs no és només una signatura qualsevol, sinó que tindrem l'oportunitat de conèixer la Roser, de parlar amb ella, i és una ocasió molt especial. Els autors es concentren, doncs, igual que la programació, els que són infantils el primer cap de setmana, el dissabte 7 al matí, i els autors de contes d'adults el dia 14 faran les signatures al matí i després a la tarda participaran en totes aquestes activitats que us explicava. Alguns d'ells seran l'Albert Pijuan, l'Alba Dalmau, l'Eva Comas, Blai Felip, Irene Pujades, Roser Cabré, i també hi ha autors de còmic que em fan moltíssima il·lusió, com la Sandra Hernández, que té una versió del Frankenstein preciosa i que estarà a la llibreria Còmics.
Com impacta el sector de les llibreries, no?, en aquest turisme, sobretot en aquesta zona centre de Calonja?
Doncs et diria que l'impacte de les llibreries en el turisme del centre de Calonja ha estat molt fort. En aquests 3 anys ha canviat moltíssim el centre del poble, el casc antic de Calonja, i penso que gairebé tot el mèrit és gràcies a l'obertura de les llibreries. La prova és, doncs, que han obert altres comerços de restauració, un hotel, i tot això ha passat després de les llibreries. La veritat és que es veu molta gent els caps de setmana, en èpoques concretes, evidentment, no?, el Sant Jordi o els estius, doncs tenim molts visitants, i jo, que sóc calongina de tota la vida, puc corroborar que el canvi és absolut.
I m'agradaria abordar un altre tema, perquè després de 3 anys, no?, de la inauguració d'aquesta primera Booktown de Catalunya, com es troba el projecte? Podríem dir que s'ha arribat a consolidar?
Després d'aquests 3 anys estem precisament en el que és la fase de consolidació. Com sabeu, hi ha algunes llibreries que han tancat, però també n'han obert de noves, d'altres que es mantenen. Els llibreters ens parlen, doncs, de clients fixes i consolidats, i això ens fa molta il·lusió. També hi ha gent que són assidus a la programació que fem, o a les activitats aquestes més de gran format, no?, que es puguin fer, doncs, en moments com l'aniversari o com el Sant Jordi. La qüestió és que hem posat Calonja en el mapa, i doncs per acabar-ho de consolidar estem fent moltes altres coses en paral·lel relacionades amb la lectura, com ara l'escola d'escriptura que hem començat aquest any i que al llarg del 2025 oferirem diversos cursos més. També estem treballant amb un projecte educatiu que hem començat amb les escoles del municipi, però que també ja escoles d'altres llocs ens han vingut a veure, i que estem treballant una mica tot el tema de vinculació amb el món educatiu.
A més, recentment, no?, s'han incorporat llibreries noves a Calonja. No sé, com els hi estan anant aquests primers mesos en aquestes llibreries?
Sí, aquest any s'han incorporat 2 noves llibreries a Calonja Poble de Llibres, la Botiga dels Fils i la Històrica, i el projecte està viu, com dèiem ara. Algunes tanquen, d'altres obres. Jo crec que de moment estan funcionant bé. Són de 2 temàtiques molt concretes i molt diferents, però crec que totes 2 han aconseguit fidelitzar el seu públic amb les seves activitats i les seves propostes, i la meva sensació és que estan funcionant molt bé.
I ja per acabar l'entrevista d'avui, m'agradaria preguntar-li, quin ha de ser, no, el futur de la Booktown de Catalunya?
El futur de la Booktown? No sé com serà ni quin, però segur que serà bo. Nosaltres, amb aquest projecte, hem volgut convertir-ho en el primer Booktown permanent i ho hem fet amb la convicció de que la cultura és un motor per revitalitzar la vida socioeconòmica i cultural del nostre municipi. Ho estem aconseguint, però cal encara connectar-ho més amb tot l'entorn i amb la resta del país. Jo m'imagino, doncs, que acabem posicionant Calonge com a un centre cultural de referència de les comarques gironines i també de Catalunya, que sigui un poble en el que es generi creativitat, coneixement, i que la cultura, no, que sempre històricament ja ha estat vinculada en el nostre poble, doncs continuï sent el motiu d'atracció de gent al nostre municipi i en concret en el casc antic on hi tenim ubicades les llibreries.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse d'Arnaculleta, per ser aquí al Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per avançar-nos una mica més aquestes activitats que podrem veure a Calonge Poble de Llibres i també per parlar una mica més d'aquest projecte. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i us esperem a Calonge aquest cap de setmana i també el següent.
I quan falta poc més d'un minut i mig per arribar a 9:15, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que les comarques gironines han registrat un lleuger augment de l'atur el mes de novembre, amb 8 persones més inscrites a les llistes, arribant a un total de 30.282 desocupats. Aquesta xifra representa una caiguda de l'1,69% respecte a fa un any, però ara mateix és l'únic territori de Catalunya on l'atur ha augmentat aquest mes. Mariona.
La pèrdua de llocs de treball, però, és el més preocupant. Més de 9.500 persones han deixat d'estar afiliades a la Seguretat Social. Continua la tendència de destrucció d'ocupació iniciada a l'octubre. Els sectors més afectats són els serveis, mentre que la construcció i la indústria han reduït lleugerament el nombre d'aturats. Malgrat això, els joves menors de 25 anys segueixen sent una part significativa dels desocupats i el 56% de les persones que busquen feina són dones. Amb un total de gairebé 400.000 afiliats de la Seguretat Social, es confia que la campanya de Nadal contribueixi a pal·liar aquesta situació. Segons el Ministeri d'Inclusió, la xifra d'afiliació encara és un 2,94% superior a la que fa un any, però la caiguda mensual d'un 2,6% és un senyal d'alerta per l'economia gironina.
I canviem de tema perquè Calonge i Sant Antoni estrena el contracte de residus per un valor de 56 milions d'euros repartits en 9 anys. Mariona.
Aquest desembre, Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa el nou contracte de recollida de residus i neteja, valorat en 56 milions d'euros i per als pròxims 9 anys. És el més gran licitat mai pel municipi. L'empresa GBI Paprec ha implementat millores com l'augment de la neteja manual als municipis urbans i un servei operatiu tot l'any amb reforços estivals. També s'ha incrementat la recollida de mobles i poda amb més freqüència durant la temporada alta. Segons l'alcalde Jordi Soler, aquesta iniciativa modernitzarà els serveis i respondrà al creixement poblacional, tot i l'augment del cost derivat del tancament de l'abocador de Solius.
El nou contracte d'escombraries que entrarà en vigor el dia 1, és a dir, ahir, ha de millorar moltíssim més el servei, ha de solucionar els problemes que hem tingut per la més població que hem tingut els darrers anys.
D'altra banda, la regidora Lídia Sánchez ha destacat l'aposta tecnològica com la garantia per un municipi més sostenible i net. El projecte inclou la implantació de contenidors intel·ligents a Sant Antoni i la recollida porta a porta a les urbanitzacions a partir del juny del 2025. A més, es presentarà una nova imatge del servei amb una aula ambiental destinada a conscienciar la ciutadania i impulsar el reciclatge, amb l'objectiu d'assolir un 80% de recollida selectiva.
I canviem de tema perquè la Cambra de Comerç de Palamós alerta sobre la importància d'adaptar-se a la nova normativa que obligarà a utilitzar la factura electrònica. Carme.
Aquest canvi busca impulsar la digitalització, garantir la traçabilitat i augmentar l'eficiència en la gestió empresarial. Davant aquest escenari, la Cambra convida els empresaris de la comarca a informar-se i participar en les formacions organitzades. Aquest 2024, la Cambra ha dut a terme 5 cursos presencials per ajudar les empreses a entendre i implementar la nova normativa. Per al 2025, ha anunciat formació en línia en sessions d'una hora, especialment pensades per a aquells amb poc temps però amb necessitat d'informar-se. L'objectiu és arribar al màxim de teixit empresarial facilitant l'accés a la informació i els recursos necessaris. A més, destaca el programa Kit Digital, una iniciativa finançada amb fons europeus que permet a les empreses implantar sistemes de factura electrònica amb costos reduïts o totalment subvencionats. Aquest recurs és una oportunitat clau per adaptar-se a les noves exigències de manera econòmica.
I l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós inaugura l'exposició Marta Bellvei, il·lustració i muralisme a la Capella del Carme, un espai artístic i patrimonial situat al carrer Mossèn Miquel Costa. Carme.
La presentació es durà a terme aquest dijous 5 de desembre a les 7 de la tarda. Anirà a càrrec de la periodista palamosina Paula Núñez, coneguda per la seva trajectòria a la Televisió de Catalunya, que introduirà aquesta mostra dedicada a l'artista local Marta Bellvei. La mostra es podrà visitar gratuïtament del 6 de desembre al 23 de febrer amb horaris fixats els divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda i els diumenges i festius de les 11 fins a les 2 del migdia. L'exposició recull una àmplia selecció d'obres d'aquesta jove creadora, des d'il·lustracions per a llibres i revistes fins a murals que decoren espais urbans de diversos municipis catalans. A més, inclou un mapa interactiu que situa geogràficament aquests murals i en presenta imatges detallades. Els visitants també podran descobrir la metodologia creativa de l'artista amb esbossos, dissenys i explicacions a les tècniques i materials utilitzats. L'exposició posa en valor el vessant més reivindicatiu de Marta Bellvei, amb obres que aborden temàtiques com el feminisme, la cultura i l'educació, a més de connectar amb les arts visuals i musicals. Aquesta proposta cultural inclou 3 visites guiades gratuïtes, previstes els dies 29 de desembre i 16 de febrer a les 12 del migdia i el 25 de gener a les 7 de la tarda. Per assistir-hi cal fer una reserva prèvia al web del Teatre La Gorga. En paral·lel, es duran a terme visites pedagògiques adreçades als escolars de Palamós en el marc del programa educatiu Fem Arrels, que busca fomentar el coneixement del patrimoni cultural i natural del municipi entre els més joves.
I canviem de tema perquè Juli Garreta i Ralph Bellman es troben en el 5è capítol de la sèrie Ui, si aixequés el cap, de Ràdio Capital. En aquest capítol descobrirem a 2 personatges lligats pel món de la música. El primer, com dèiem, és Juli Garreta, referent del món sardanista a l'Empordà i també arreu de Catalunya. Carla, què més en sabem d'aquest personatge?
Juli Garreta va ser una de les figures més importants de la sardana, tot i que la seva música i el seu llegat transcendeixen molt més enllà. El compositor nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1875 va elevar la sardana a un nivell simfònic i la seva influència va arribar a altres estils musicals. Garreta va demostrar una gran sensibilitat i obertura cap a la música en totes les seves formes, i això el converteix en un dels compositors catalans més versàtils de la seva època. Malgrat la seva estreta vinculació amb la sardana, Garreta va ser un compositor que va explorar diferents camps musicals. A banda de les sardanes, va escriure nombroses peces simfòniques i de cambra, destacant obres com Les Illes Medes, estrenada per l'orquestra Pau Casals el 1923 i el concert per a violí i orquestra del 1925. Aquestes composicions van demostrar el seu talent per crear música que, si bé bevia de les arrels populars, també tenia la sofisticació i la complexitat pròpies de la música simfònica europea.
Però, a més, tenim un altre personatge, Ralph Bellman, que apareix en aquest 5è capítol. Qui va ser, no?, aquest personatge?
Ralph Bellman va néixer el 1907 a Londres en una família amb una llarga trajectòria musical. La seva trajectòria el va portar a liderar orquestres com Ralph Bellman and His Bohemian Players, especialitzada en música lleugera i gipsy, que es va popularitzar a través de les emissions radiofòniques a la Gran Bretanya durant i després de la Segona Guerra Mundial. Tot i ser conegut en cercles musicals britànics, el gran públic potser no coneix una de les seves contribucions més inesperades: la seva participació en l'icònic àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dels Beatles. L'any 1967, Hellman va ser convidat a participar en la gravació de dues cançons de l'àlbum I'm Blues I'm Waiting Without You. Aquesta col·laboració, tot i que breu, va vincular Hellman amb un dels àlbums més influents de la història de la música moderna. De fet, se'l considera el sisè Beatle en algunes fonts, ja que va portar el seu toc únic al violí, afegint una capa de profunditat i exotisme que es va integrar perfectament en el so innovador dels Beatles. Després d'una vida professional plena d'èxits, Hellman va passar els seus últims anys a Pals, on va morir el 1983 a causa d'un càncer de pulmó. En aquell moment, la seva fama ja s'havia dissipat i les circumstàncies que van portar a enterrar-lo al cementiri de la Bisbal van quedar en l'oblit durant dècades. No va ser fins al 2012 quan Jaume Pla, més conegut com Amazoni, va descobrir la seva tomba i làpida que indicava clarament les dates de naixement de Hellman i d'una estrella de David que evidenciava la seva fe jueva. Podeu escoltar el capítol amb aquests dos personatges tan singulars aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital.
I aquest dijous, a Ràdio Palafrugell retreu homenatge al mestre Josep Bastons amb un programa especial en directe que coincideix amb el primer aniversari de la seva mort. L'acte organitzat per Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i la Fundació Ernest Morató reunirà grups d'havaneres locals i també de diferents punts de Catalunya. Ferran.
El programa es farà des de l'Auditori del Museu del Suro de 3 de la tarda a 7 del vespre i serà obert a tothom amb entrada lliure. La iniciativa vol recordar la figura de Josep Bastons, un referent de les havaneres, a través de la música i la participació dels principals grups del gènere. Josep Bastons i Fàbrega va ser un músic i compositor destacat en el món de les havaneres. Tapisser de professió i músic per vocació, va ser vocalista i instrumentalista de bateria, guitarra i baix elèctric. L'any 1974 va fundar el grup d'havaneres Peix Fregit, on va exercir com a director, segona veu i guitarrista durant 35 anys. Entre les seves composicions més conegudes destaca Mariner de Terra Endins, amb lletra de Narcisa Oliver, escrita el 1977. Al llarg de la seva trajectòria va compondre prop d'un centenar d'havaneres i va enriquir el cançoner català d'aquest gènere. El 2016 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell.
I canviem de tema perquè del 3 al 6 d'abril d'aquest 2025 les aigües de Calella de Palafrugell seran l'escenari de l'Eurilca Master 2025, el 17è trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez. L'esdeveniment organitzat pel Club de Vela Calella reunirà regatistes de tot el món en una competició que ja s'ha consolidat com una de les més importants del circuit Eurilca Master. Ferran.
La regata compta amb una llarga tradició i atrau regatistes de diversos països. L'edició del 2024 ja va acollir 130 participants de 19 nacionalitats, incloent-hi països com Argentina, Austràlia i Ucraïna. A més de ser un referent esportiu, la prova també serveix per lliurar els premis del circuit Eurilca Master de l'any anterior. Frankel, el president del Club Vela Calella, destaca la singularitat d'organitzar un esdeveniment d'aquesta envergadura sense disposar d'un port propi i posa en valor la participació de regatistes veterans com un competidor de 90 anys. També subratlla el compromís ambiental de la regata, que ha estat reconegut amb la medalla d'or de l'associació Sailors for the Sea durant 3 anys consecutius. El regidor d'Esports de Palafrugell, Isidre Atenes, expressa també l'impacte positiu de la regata per la projecció internacional del municipi i la dinamització de la temporada baixa. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la junta directiva del club i altres autoritats locals.
I nosaltres, abans de passar a repassar la secció d'Un mos, un glob d'avui dimecres, escoltem una mica de música amb Closer de Chainsmokers i Halsey.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford.
phone. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart.
Cacao, suau, suau, sagui mamma il tumbao.
Chiringuito, chiringuito,
abanico,
abanico.
Palabra, palabra, papa.
La marina sta morena, a panzina fa una trena.
L'aftera, la che li van darrera, si immagina un falla peli.
A part si sua la crema, al cor d'amana fricció, cultureta si la crema, surtim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina està morena, Pantina fa una trena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. I està malena, sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca.
Fer-nos un petó, morena, que duri Déu ni tu.
A Pantina fa una pena. lo rompe, lo rompe, lo trenca.
I nosaltres passem a escoltar la secció d'Humus un glob.
Molt bon dia. Avui ens trobem a la Bisbal i en aquest cas ens trobem en un hort particular, per conèixer de més a fons totes les verdures que podem trobar a la tardor i també aquesta propera estació que és l'hivern. Ja fa uns mesos ho vam fer el mateix, vam fer en un hort particular de Rupià per conèixer què trobàvem a la primavera i a l'estiu, però avui doncs, som aquí amb en Jordi Roig, veí de la Bisbal, que té un hort, doncs, ja déu-n'hi-do el gros que el tens, perquè per treballar-lo sol, doncs, això ja porta una certa feina, eh?
Bueno, paciència i anar fent, i no haver-hi gaire presses, i quan no s'acaba la feina es torna l'endemà i ja està, anar fent.
Quan fa que tens tu, doncs, muntat aquest hobby, podríem dir, no?, aquest entreteniment de l'hort?
Bueno, jo a l'hort n'he portat sempre algun, abans era a casa del meu sogre, es van vendre la casa, i després la meva tia em va deixar doncs, aquest hort, que és una mica urbà, però que, bueno, que és molt més gran del que necessito, però si no, el que no treballo t'ho deixo espai perquè es refaci la terra. I ara ja fa, bueno, 5-6 anys el tinc.
Perquè estem parlant més o menys de quina extensió de terreno?
No sé, però és molt gran.
És gran, no?, per treballar-lo, diguéssim, una sola persona?
Sí, abans el meu tio, com el tenia, anava a vendre a plaça, o sigui, que ell produïa per vendre. No, jo no, tot és per consum propi. De fet, en diem dues famílies, la meva, el meu fill, i després la meva tia també, alguna cosa, per tant, no sé, està bé.
I amb l'hort hi ha una cosa important, no?, doncs, que és que podem menjar les verdures ara a la tardor i a l'hivern quan hi siguem. Tot això s'ha de preparar molt més abans. Per qui no tingui hort o qui, diguéssim, es vulgui aventurar a fer-ne un, com va això?
Bueno, per exemple, aquí tenim aquesta escarola, que és escarola d'hivern, que és una escarola que ja no n'hi havia gaire, perquè la van portar, és uns cabells, com de cabell d'àngel, molt prima, i s'ha de plantar ara per poder-la collir l'hivern. Tot i que abans es feia molt més perquè feia molta més fred i quedava més apinyada i era millor, però bueno, com arriba l'hivern ara va creixent, i després a l'hivern es lliga perquè quedi més blanca o es tapa. I pues hi ha les faves, que ja vindran cap a la primavera, els pèsols, que també vindran a la primavera.
I aquí les faves ja les tens, sí, les tens creixent.
Les faves, o sigui, aquí és un hort que normalment no hi fa massa fred i, per tant, es pot plantar coses més aviat primerenques. Si alguna vegada fa molta fred, doncs mira, aquell any collirem menys i no passa absolutament res.
Per tant, això també és important... el que l'afecta, diguéssim, el terreny, no? En aquest sentit, doncs, dius que, clar, té sol de matí, això, per exemple,
sí.
I en aquest sentit no és fred.
Exacte, o sigui, jo sé companys que les faves els han de fer molt més tard, perquè si no, després la glaçada els hi pot matar, si ja, sobretot si ja estan florides. Jo ara, per exemple, aquí encara hi ha moltes plantes que són d'estiu, els pebrols, les vergínies, les tomateres, que algunes no els he tretes perquè encara n'hi ha.
Encara van fent, eh?
Sí.
O sigui, encara, tu, encara menges el vergínies...
Sí.
El mes de desembre, bueno, menges...
Quasi, ara encara... Sí, perquè ja hi som el mes de desembre, sí, sí, encara sí. N'hi pot haver alguna. I després hi ha coses doncs, que són purament, que ja els has plantat, doncs, que es poden plantar a tot l'hivern, els espinacs, els cols, bròquils, que ara ve molt d'això, doncs, com cols de Brussel·les, enciams, que també sempre se'n va fent.
Exacte.
Després, o sigui, què més hi ha dalt d'això...
Quina és la verdura que més costa que creixi, en aquest sentit? Que costa més que n'hi hagi una producció maca?
Bueno, és que depèn molt del temps, perquè, per exemple, ara les escaroles estan molt maques, els enciams, però després igual fa un temps de fred i està en una època que no fan res, o sigui, encara estan plantades i espera després com surt la primavera, bum, fan tot un estirà.
Fa una última greixada.
Sí, està més bé.
I ara mateix, o sigui, el desembre, plantaràs alguna cosa més...
Bueno, cebes, ara s'ha de plantar
cebes,
o sigui, ja ha plantat els alls també per menjar tendres, però després també es planten alls per guardar que facin cabesses, o sigui, o això. I després pèsols, que ara plantaré, enciams, una mica més, i després, ja per l'hivern, ja deixar-ho una mica aturat tot, perquè es va esperar que després quan ve la primavera és com has de començar
a tornar a fer.
i a l'hivern, mira, esperar que passi una mica el fred i que el dia es faci llarg.
I tu què prefereixes amb el tema de plantar? Anar a comprar el planter, plantar de la mateixa planta que t'ha nascut, fer-te planter tu, no sé com...
Bueno, és una barreja. Per exemple, aquestes escaroles me'ls dona un company que fa el gra i el comparteix amb altra gent i, bueno, després, doncs, les escaroles. Les faves els faig de llavor, o sigui, vaig a comprar un paquet i planto les faves. Les tomates, algunes, doncs, també els faig doncs, amb la llavor i d'altres compro el planter. També hi ha un company que em planta moltes de llavors de tomateres i que me'ls sol donar i després, o sigui, fem doncs, bueno, un hort compartit amb coses,
compartit.
Amb gent.
Això també és una bona opció, doncs, a intentar doncs, a compartir la saviesa i també les tècniques i el material, no?
Sí, està molt bé, ja dic, estic molt agraït aquests companys que ens deixen les seves llavors, diguéssim, bueno, sí. El seu planter, que també molta feina fer planter, perquè vol dir tapar-lo, has de tenir un lloc que estigui bé, o sigui...
Climatològicament parlant, determinat.
Sí, amb una terra bona, tapar-lo, perquè doncs, quan calgui, destapar-lo després quan forca el sol, o sigui, fer planter és complicat, o sigui, necessita paciència.
Sí, o bàsicament, o tenir alguna persona que t'ajudi, o si no, doncs en aquest cas, doncs si es vol ser pràctic, anar directament a comprar, a botiga.
Sí, o sigui, les llavors, doncs els atenen ja de planter, mira, per exemple, la remolatxa, doncs el compres ja amb un taco, que ja l'has de plantar i ja està, saps? O sigui, aquesta també es pot fer ara tot l'any, o sigui...
La remolatxa, sí.
Sí, o sigui, una mica de tot, o sigui...
Quines eines necessites per fer tota aquesta feina?
Bueno, tinc un petit multicultor que va molt bé. Ara he estat molts dies que no he pogut llaurar perquè era massa moll. O sigui,
les pluges que hem anat fent.
Les pluges. I ara, per sort, doncs, ho he pogut perquè ara la terra reposi una mica i es prepari doncs, per després la primavera. I després doncs, tinc bueno, el trama, que, vull dir, el rasclinet, el cabic, l'estaca per plantar els enciams. O sigui, bueno, o sigui,
amb aquestes mides tot és a mà.
Sí, sí, sí.
A part
sí,
de, doncs, sí. L'ajuda del multicultor.
Sí. Després també vaig a buscar els fems amb un company que té un ramat de xais i, bueno, porta...
Home, doncs en aquest sentit és una hora de proximitat i ecològica sí. Al 100%, eh?
Sí, sí, en aquest cas sí. O sigui, el que passa que, esclar, també anar a buscar els fems també vol feina així i després, abans, el meu tio portava fems de gallinàcia que poder feien que la terra fos més afamada, per dir
sí?
Una cosa. Sí, o sigui, estava, bueno, ell produïa molt, perquè anava a vendre plaça, doncs, ara, esclar, també hi estava molt a sobre, perquè no feia res més. O sigui,
no feia res més, clar. Perquè tu en quin moment decideixes agafar aquest hort? Perquè això, diguéssim, quan compagines amb vida laboral, també no, és fàcil de portar?
O sigui, tot és qüestió de temps. Si tu dediques un temps aquí amb això, no pots fer altres coses. Després, quan estàs jubilat, et permet dedicar-hi molt més temps que no pas quan treballes, perquè quan treballes també tens altres interessos i quan plegues a treballar tens ganes d'anar a fer altres coses, però es pot portar un hort, doncs, més tranquil, menys coses. Aquí, de fet, n'hi ha moltes, o sigui, de producció, perquè és molt gran. Però, bueno, com... L'espai que no puc treballar el deixo i després ja...
El continues treballant quan sí, pots, no? Quan sí, el temps t'ho permet.
I després hi ha coses, a vegades doncs, fas fesols o pèsols que es poden congelar i serveixen doncs, per menjar després a l'hivern. Hi ha produccions que... Hi ha coses que si no t'ho menges ara per les mongetes,
sí.
Quan els fas, te'ls has de menjar. I pot ser que hi hagi doncs, una setmana hagi de menjar tres cops a la setmana mongetes perquè produeixen molt, això és l'inconvenient.
Per donar-los sortida, no?, sí, amb aquest aspecte.
També es poden congelar, però no van tan bé les mongetes congelades, o sigui, estan aquí.
Per tant, per congelar, què tindríem?
Bueno, de congelar es pot congelar les faves, els pèsols, els fesols i no gaire res més.
Per fer una mica de rebost.
Sí, o sigui, són coses que després és grana, de fet, i es menja així a l'hivern, estan les mongetes del ganxet, que després a vegades, per exemple, aquest any m'han anat molt malament i no n'he collit de mongetes, o sigui, ho vaig plantar i...
No l'has pogut aprofitar.
No, després els arrenquem i ja està, i tornem, i un altre any serà.
I per la gent que ens escolta, per què creus que és beneficiari o et pot ajudar a tenir un hort?
Home, a part de que tens la satisfacció de veure créixer les plantes, de veure què és el què fan, com recull, doncs després menges més sa, està claríssim, perquè, o sigui...
Estàs amb bé.
Sí, el que és aquí. Llavors, o sigui, jo cada dia una estona passo per aquí, encara que me sigui mirar què fan les plantes, o sigui, bueno, també allò que m'omple una mica, saps? Poder veure com creixen. Ara, jo que sé, aquí les coles de Brussel·les, que ara són així petites, doncs iran creixent, iran creixent, i em va sorprendre, perquè és una cosa que no havíem plantat mai nosaltres, però esclar, les coles de Brussel·les és una planta que queden enganxades aquí al costat, i te sorprèn quan no estava acostumat a comprar-los al mercat i no saps d'on surten, saps? I surten d'una col. No es veu gaire aquí, perquè la llavor, veus, surt aquí sota, enganxada aquí, però no es veu. Són massa petites, aquestes, encara. Però vull dir que vens i...
Dona aquest, totes aquestes curiositats que no, d'una altra manera no les podries observar
o gaudir. A part d'aquella època és que has de venir per força, perquè doncs, quan és el temps de regar, de preparar les terres, doncs ho has de fer-ho, perquè és el moment.
I has de ser-hi sí o sí.
No pots esperar. Ara, per exemple, els pèsols, fins ara no els he pogut plantar, els volia fer aquí després de les faves, però com que és massa moll, no els he hagut de fer un altre lloc. I a més m'agrada fer tot això amb lluna vella, o sigui, les faves, els pèsols, les mongetes, a mi em van explicar doncs, que amb la lluna vella doncs, llevaven més, feien més llavors, i en canvi lluna nova feia molta fulla, molta lambó, es deia molt maques, però...
I poca menja.
Sí, i després, o sigui, bueno, jo miro de fer-ho sempre amb la lluna vella, o sigui, aquestes coses, no? Això... sense saber massa de llunes.
Aprofitar-les al màxim, doncs, merci Jordi per la teva estona, ja ho sabeu, animeu-vos a fer honor si teniu temps i dedicació en aquest aspecte, que ajuda en molts sentits per una bona alimentació i després també a nivell doncs, contemplatiu i també, com aquell qui diu, terapèutic, és un bon amic, un hort. Per tant, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí. Recordem-ho, avui dimecres el vent serà moderat de tramuntana i escombrarà els núvols de primera hora i deixarà un dia molt assolellat. Tot i així, l'ambient es mantindrà fresc a causa d'aquest vent que ens acompanyarà al llarg del dia i la matinada de dijous serà força més freda. Per tant, recordeu abrigar-vos. Nosaltres us deixem aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal i, com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a retrobar demà al matí a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.